Són les 10 i quart, ben puntuals, començam avui aquest espai Sis Regidors, que a més serà una miqueta diferent, xerrarem de notícies municipals, però no xerrarem amb cap regidor avui, hem fet venir a nosaltres el bibliotecari Pere Sales. Pere, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Perquè hi ha aquesta sortida a Barcelona, que ja fa un parell de setmanes que vos comentam, ho tornem a recordar, aquest divendres se presenta el llibre Ramon Picó i Campamà, un home de la Renaixença, al Palau Güell de Barcelona. Vos hem anat recordant-ho detalls, la presentació és a les 8:30, una hora abans, a les 7:30, una visita guiada per al Palau, que a més és gratuïta. Tot això, si vos interessa, vos heu d'apuntar a Can Llobera i demà és el darrer dia, apuntar, fer arribar el vostre nom a Can Llobera. Ara donarem més detalls, volem saber com van les inscripcions, i bé, volen xerrar un poc més del llibre, que bé, és editat per el Llall Editor, i que ja en van xerrar l'any passat i l'altre any, però que està bé fer una miqueta, refrescar un poc la memòria i fer un poc de recordança, perquè ho val molt la pena. Per això també vull donar la benvinguda a en Joan Torres, que també ens acompanya. Joan, bon dia, benvingut.
Hola, què tal, bon dia.
Joan, feia molt de temps que no te veiem per la ràdio. No fer una sortida a Barcelona perquè venguis a veure'm molts. Bé, Pere, man, com van aquestes inscripcions? Hi haurà molt de pollencins a Barcelona aquest de setmana?
Sí, però ja sempre n'hi ha molts. I ara n'hi haurà un poc més. La veritat és que han superat les expectatives, les inscripcions, i de fet a la visita guiada ja no se pot apuntar ningú més, perquè en tenien 4 de més de la gira de la quota. M'havien dit que podrien fer fins a 25, i n'hi ha 29 d'apuntats, és a dir, ja no sé, n'hi ha 4, ja. N'hi ha 29 en aquesta visita, després a la presentació pròpiament dita n'hi ha quasi 40, la qual vol dir que està bé, està molt bé.
La presentació també és de forament limitat, també hi ha un màxim?
És de forament limitat, però no m'ho han dit un número, anant bé, aquí hi pot venir més enllà.
I què fem? Ho seguim anunciant, la de la visita guiada o no?
Sí, jo crec que se pot seguir anunciant, perquè ara ja de gent de Pollença jo crec que ja anirà poig, no? I sempre els que vulguin anar, que mos ho diguin, ja veurem si farem espai o si ja jo me quedaré de fora, no sé, cosa així, però ja mirarem. No preveig ara que hi hagi molta de gent més de Pollença, que són els que realment podien sentir aquest anunci aquí, o que realment hi vulguin anar, perquè clar, la gent de Barcelona ja no és tan important, perquè hi pot anar a altres moments, etc. I hem de dir que la gent que s'ha apuntada ho vaig mirar, i hi havia de nou persones de Pollença, i la resta que són de Barcelona o d'altres llocs, i d'aquest de nou n'hi ha la meitat que hi van a posta, diríem, i l'altra meitat que ja estan allà.
Que fes un pot d'excursió junts, qualcú coincideix o no?
Per exemple, en Joan també ens acompanyarà.
Joan, preparat per aquesta excursió. Ja has estat, ja, no, per Palau Güell?
No he estat. Bé, sí que he estat, però era un nin quan vaig anar allà a Palau Güell. Me van endur quan jo estudiava a Barcelona i me van endur per allà.
Uh-huh. Jo no he estat.
No he estat mai. Una pregunta pràctica. I si per la visita guiada ja està ple, per venir a la xerrada també s'han d'apuntar?
Com bé, perquè allà volen tenir un llistat de la gent que hi anirà. Basta mordir un nom i el llinatge per tenir una mica de control, perquè hagi puesto, i també per motiu de seguretat, m'ho van dir que necessitaven tenir.
I que facin arribar de qualsevol manera el nom.
Sí, nosaltres a la publicitat que tenim penjada a la web i a la que vam enviar per les xarxes socials, ho posàvem, hi ha la nostra adreça electrònica de la biblioteca, psvcultura@ajpollenca.net, i que basta això, m'ho diguin, bé, no em porto diner, basta diguin, bon dia, vull venir, i el meu nom és aquest, i ja està.
PSV són les sigles de?
De la biblioteca, del mail de la biblioteca.
Però perquè la gent se'n recordi, volen dir qualsevol cosa.
Pere Sales Vives.
Ah. No ho havia tingut. Però ja no s'olvidarà. No, si mos escolten, ja no s'olvidaran d'un mail.
PSV Cultura.
Molt bé.
Tot junt.
Molt bé. Molts recordeu quina relació per a Palau Güell amb Ramon Picó i Campamà? Així ja ho enllaçam un poquet amb la seva història. Per què aquesta visita guiada i per què la presentació allà?
Allà jo ja no concebia fer un any de dietat en Picó i no faria qualsevol cosa a Barcelona, fins i tot que no sortís qualsevol iniciativa des de Barcelona també, perquè ell va ser fins i tot més important allà que no aquí. Si té un carrer dedicat a Barcelona, doia ser per qualsevol cosa, i va presidir l'Ateneu Barcelona, va presidir el Centre Excursionista, i per tant, un personatge molt important dins la Renaixença, i ja dic, més conegut allà que no a Mallorca. A Pollença sí, perquè era pollencí, i perquè ell sempre va fer professió de pollencinisme, i des d'aquí es van preocupar també de fer la fi il·lustre, etc. Però la gran part de tot el seu èxit literari, per jo en dir, i fins i tot polític, d'alguna manera, molt menor, però que també era, i la seva presència social va ser allà. I llavors, si nosaltres la volem tornar a recuperar en aquest personatge, perquè és veritat que s'havia quedat un poquet enfosquit a la part del temps, s'havia de fer un acte a Barcelona. I a més, que sigui el Palau Güell, encara hi té un plus més, perquè ell en aquest edifici, podríem dir que el va inaugurar. El va inaugurar perquè era quan va començar, els primers anys que començava a fer feina en aquella casa, i que crec que era el primer o segon any que ja era l'apoderat del Comte Güell. Per tant, era la mà dreta del patrocinador, del promotor d'aquest edifici, que el va encarregar a un tercer personatge que també tindrà molt a veure en tota aquesta història, Picó Güell, que és en Lleudí, ni més ni manco. Llavors, té tota la causalitat, tota l'explicació de perquè se facin el Palau Güell. Però a més hi ha un altre fet encara més concret, i és que dos anys després de la mort d'en Picó va morir Eusebi Güell, que era el Comte Güell, i ara enguany, per tant, se celebra el centenari. I des del Palau Güell, que depèn de la Diputació, s'ha organitzat un any Güell. I dins d'aquest any Güell hi ha una sèrie d'actes, no? Un d'ells és la representació, novament, de l'obra Garraf, que va escriure en Picó. I això és un acte d'en Picó que fan allà. Ja s'han pogut fer fa dos anys també, quan ho van fer l'any, però l'han fet ara. I aquesta representació que reviurà l'estrena de Garraf, que se va fer en aquest mateix Palau Güell. No se va estrenar un teatre, sinó que se va estrenar en aquest palau.
Quan serà això? Ja tenen data?
Sí, això serà la segona quinzena de desembre. Es farà això. I podria ser bastant probable que el duiem a Pollença en aquesta mateixa representació. Clar, això té bastant de sentit, tot plegat, però en aquest edifici, en aquest ambient, i a la vegada, quan fegem la visita guiada, que se'n parlarà de tot això, supòs, perquè això hi ha una persona que la farà, però el que és segur és que veurem una exposició específica que s'ha fet al voltant de la figura de Eusebi Güell, i això és una exposició temporal, per tant, només la poden veure qui vagin en aquesta visita.
Que bé, que interessant. Molt complet, eh?
Sí, jo crec que sí. Estat.
El que viuen per allà, que s'apuntin, no? La segona quinzena de desembre.
Jo si estàs per allà, ja estaria apuntat.
Bé, recordem que les jornades d'estudis aquí a l'any Picó va ser 2016, fa dos anys, però ara ho deies.
Aquest llibre és el reflex d'aquesta jornada. Clar. De fet, aquest llibre se va publicar a principi d'enguany, en el principi del 2018, però és que fa molt de temps. Però...
Ah, sí, jo donava per fet sí, ja...
Exacte. Aquí posa la data d'edició 2017, però la presentació, perquè se va acabar d'editar a final del 2017, però la presentació pública va ser en el mes de febrer del 2018. El varen presentar ja a Llobera i després el varen presentar a Palma. Uh-huh. Ja té un poquet de recorregut, però nosaltres ja havíem intentat que se presentés a l'Ateneu i jo en el Centre Excursionista i no havia anat bé, i ara hem aprofitat l'ocasió. Encara estan dins un temps per la presentar com una novetat. Encara no és superfresca, però ja sí. I sobretot aquests llibres jo crec que no són tampoc un llibre de novetats, això són uns llibres de que queden, i és un estat de la qüestió diguem al voltant de la figura de Ramon Picó, que sorgeix d'aquelles jornades. Hem de pensar que no és un llibre d'un sol autor, és un llibre que recueix aquelles actes de tots els que hi van participar, excepte d'un que no va tenir temps de presentar el seu seu treball, i l'altra gent, com en Joan Torres, pues, hi va presentar una comunicació, després se va polir aquesta comunicació i se va enriquir el que s'havia pres d'aquelles jornades i els debats que hi havia hagut, per això també va haver de passar un temps, i ara el tenim aquí. Tenim... Però jo em dic, això és el que... diguem, el compendi més complet sobre la figura d'en Ramon Picó i més actualitzat.
I hem de donar les gràcies al Jall Editor, que com sempre recolza aquest tipus de publicacions, perquè si no fos per ells, no sé si calcula, recolzaria.
És important que això ho faci una editorial, perquè sempre dona més prestigi a la publicació i sobretot més difusió. Després això està dins del seu catàleg, el duen a fires, fet per Sant Jordi l'any passat ja hi va ser aquest llibre per allà.
No sé si xerrareu d'alguna novetat aquest divendres a la presentació del llibre, perquè gent com en Joan no atura de recercar. Encara que fos el 2016 la jornada, en Joan Torres encara trasqueta o no?
Bé, però el meu no... són coses nostres, diríem, no serà per posar en un llibre, ni si a cas, no sé, si el dia de demà o a qualque article al Punt Informatiu, qualque coseta d'aquesta, sí, però...
No, però jo, tu ara te refereixes a una petita troballa nova que ja has fet, però jo crec que seria interessant que resumissis un poc de què va la teva comunicació i que és el que vas dir aquí.
Que vas descobrir recercant la figura de
Picó. Jo crec Picó que hi ha una novetat interessant a dins la biografia d'en Picó que vas trobar.
Bueno, la novetat està en que tenim tots els seus avantpassats, des del primer que tenim notícies, des de Palma, des de la parròquia...
Quin any xerram?
Bé, estem xerrant abans final de 1600. Ja tenim notícies d'aquesta gent a Palma i són xuetes i bueno, aquesta gent ja comença a anar-se fora de Palma i ja tenim tota la generació aquesta fins que arriben a Pollença, donen moltes voltes per tal, però quasi sempre és en Pollença on estan arrelats. I
dir que després de Palma van a la part forana, van a altres llocs, però sempre tenen una part de la família està aquí i tornen aquí, no?
Exacte.
Ha estat difícil fer aquest arbre genealògic, Joan?
No, pràcticament les dades estan totes d'aquí, del registre de la propietat, de tal. He hagut d'anar a Artà i a qualque puesto més, però no ha estat difícil, o sigui que no ha estat difícil perquè ja tenim una notícies prèvies que ja tenim de tot això, ja en fi, fa molts anys que estem treballant això de genealogia i mira, no costa tant.
Té molt per mà, ja.
Si haguessi de començar dia per dia o moment per moment, això seria...
Hi ha una base de dades en molta gent i molta gent de Pollença i després ja has d'anar a completar quan no estan a Pollença.
Exacte.
Però jo crec que hauries de parlar això d'aquests orígens que eren modestos però no tant, per on dir, una família modesta però no tant. Aquest no tant jo crec que és la peculiaritat i la gran novetat.
Me va sobtar això de que tal tots els puestos, els llibres... sempre deien que era d'una família humil i tal, i no s'explicava molt bé el d'anar a Barcelona, i jo vaig trobar que no era una família humil, no era una família rica, però tampoc era una família humil, era una família que tenia terres aquí, que sobretot el pare d'en Ramon Picó, que va ser el que ja se va, diríem, que va arrelar definitivament aquí, perquè érem una família de saig, normalment un saig, com hi ha llibres que diuen que la família analfabets i tal, si era un saig, forçosament havia de saber llegir i escriure, o sigui que això era una cosa que no eren tampoc tan analfabets, i bueno, van aconseguir, tenien terres, i després tenia aquest ofici de saig, que tota la família anterior eren saig, perquè hem de pensar que no només eren saig, els Picó eren saig a Pollença, però els que hi ha familiars, persones, pares de esposes de Picó, que també ho eren al Cudi. I inclús en un moment determinat, Miquel Picó, l'avi d'en Ramon, Ramon Picó, i en Jeroni, tots dos donen un mateix bàndol al mateix temps, un al Cudi i l'altre a Pollença. O sigui, són curiositat, no?
Sí, 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 una
que és família... una família, en fi, que està... I aquesta, aquesta situació d'assaig no és que sigui un treball que tinguis molt de dobbers, no te pagarà molt, no ets un funcionari així com toca, però tens un contacte, tens una relació i això fa que,
i jo
que
crec
estigui
que
ben situat.
Durant el segle XIX s'hi van convertint ja, ja és en un semifuncionaris i tenen un sou fixo. Encara que sigui petit, això la diferenciava d'altra gent que no sabien quan s'aixecaven de dormir si al vespre haurien pogut fer feina i tenir un sou, i sense seguretat social i sense res. Llavors això, amb una família que sap estalviar i sap i se comporta d'una manera racional, li va permetre no només tenir uns orígens que no fossin tan humils, sinó que tu el que vas demostrar és que varen prosperar.
Perquè varen comprar terres, a més, ja no és el xueta normalment que eren marxandos i eren gent que no, no tenien terres, en canvi aquest ja varen comprar terres, l'avi d'en Ramon Picó va comprar a Cuixac, finques a Cuixac, en Jeroni Picó també va tenir herències per part de tal Campelat i després per la dona Campuig, i en fi, varen tenir i varen comprar cases aquí, varen comprar a poc se'n varen fer.
Sí, no és un gran patrimoni, però ja és. I els va permetre després també tenir aquesta visió de progrés, amb aquesta visió cultural, de dir, bueno, si el meu fill és de Pollença, bueno, sempre serà com jo, poder ser assaig, però en canvi si se'n va a Barcelona, com ja havia fet en Marià Aguiló i altres intel·lectuals de Palma, que per prosperar, veient aquí, per una raó o per l'altra, jo crec que més que res perquè faltava una gran metròpoli com era Barcelona o com era una altra ciutat, i allà sabien que tenien més possibilitats. I aquest fet d'anar-se'n cap allà sense tenir necessitat econòmica d'anar-hi, jo crec que això suposa una visió del món molt oberta.
Això vos volia demanar, si tenien les terres i si més o menys que vivien bé, perquè se van traslladar a Barcelona. En Ramon Picó tenia 11 anys quan van anar a Barcelona.
I un germà abans, que se n'hi va anar, per aquesta idea de progrés. És a dir, tenien terres però no podien viure de rendes tots els fills, tampoc, també són terres petites, finques que no són grans, no tenien una gran possessió. Però és igual això, lo interessant és que això te costava dos vegades d'un fill a fora, d'11 anys. I la migració no sempre se fa per necessitat. Més, moltes de vegades se fa per voluntat de prosperar, que és diferent. És a dir, quan parlant de migració sempre hem de parlar de dos tipus de factors. Un d'expulsió i un d'atracció. Això és el que compta més en aquest cas. El fet d'expulsar, de vetxar d'anar de Mallorca, o l'atracció que pugui provocar una gran ciutat. Jo crec que aquest segon cas és l'important. És a dir, allà el pare de Picó veu que els seus fills, el manco, no tots, perquè no hi van tots, el manco no, dos d'ells...
Els mascles.
No, però no tots tampoc.
Bé, bueno,
però,
principi,
grans,
però estan ben col·locats els altres. I,
clar, perquè tampoc si tens una família i estàs, no les podes col·locar tots aquí, necessites anar fora i sabràs que si aquí ampliaràs la teva xarxa de relacions, tindràs més oportunitats d'adquirir un nivell cultural més alt, tens accés a més feines que estan relacionades amb un nivell intel·lectual alt, és a dir, que necessites tu haver tingut uns estudis per poder-los fer.
Però es trasllada amb un germà i amb son pare i sa mare,
tot sol.
Però el germà ja era a Barcelona.
El germà ja era més gran.
Ja era. I després venen germans d'en Ramon Picó, venen després cinc germanes, aquestes no se'n van a Barcelona, però després ell sí que se'n va. I ja els altres dos germans, que són mascles, ja tenen una bona situació.
Bona situació
relativament
aquí,
dins el que és.
Però en aquest cas Picó demostra que havia tingut raó son pare, perquè ja el seu germà tindrà el prestigi que tindrà en Picó. I al final també l'èxit econòmic, perquè això va sortir redó, aquesta jutjada. Si s'havia previst així, no va poder sortir més bé, després de bastantes penalitats i de la cosa, però quan comences a fer feina a Can Güell i se converteix en el seu apoderat, se converteix en una persona rica, en Picó, i tan rica de que podrà comprar la casa d'en Cifre de Colònia, un casal del Cifre de Colònia del carrer Major el podrà comprar. Després sí que comprarà una gran propietat, a més de Jana Copé i algunes finques, no? És a dir, això, la poesia i la cultura, estant a Barcelona, li va permetre tenir aquest èxit que mai ni en somni l'hagués pogut tenir a Pollença ni a Mallorca.
perquè va arribar, és que la gent necessita, estan xerrant de la segona meitat del segle XIX,
sí.
Arriba a Barcelona amb 11 anys, amb un germà gran, sí, però, i què fas? Per on comences? Se sap res dels primers anys?
Sabem, però és l'època més oscura.
Sí,
aquesta,
perquè no tenim notícies, sí. D'on va estudiar.
No.
Sabem, sabem ja el primer treball que comença amb el que és el conde d'Alcaraz, crec, no?
D'Alfarràs.
Alfarràs,
sí.
No sabia. I, bueno, allà sabó que va tenir una cosa rara.
Li va passar qualque cosa rara, sí. Que va devenir pollança després. Ja tenia 18 anys, però ja va tenir pensant-se qualque afer de faldes o
sí.
No sé què.
Sí, sí.
Però no va acabar bé aquesta primera feina, que era una feina com a... No sé si també com a d'arxiver d'aquesta casa...
Exacte, sí, ja relacionada amb la cultura.
Ja relacionada amb la cultura, però mos queda un poc... Però ve d'una manera bastant ressentida, ella hi està... Però ja havia fet amics, ja havia participat a la Fundació de la Jove Catalunya, que és la primera institució cultural, política, al voltant del catalanisme, i ella ja s'havia sociabilitzat en tot aquest món de la Renaixença, però ve aquí. I aquí ja mos demostra el que serà una constant a la seva vida, que quan està a Barcelona vol estar a Pollença, quan està a Pollença vol estar a Barcelona. És a dir, no se troba bé el lloc.
Inclús quan el seu germà, que mor molt jove,
exacte, sí.
Ell torna a anar a Barcelona, o sigui, no és que digui que és que estigui
ja
sota el paraigua del seu germà, sinó que se'n va a Barcelona, se'n va...
Ja era un poc més grandet,
exacte,
però no massa més.
No?
I se n'hi va i ja fa vida tot sol. Després allà coneix una dona, a part d'aquell primer afer que va tenir, s'hi va casar, però va estar entre els 69 i 72 i quasi 73, com a 3 anys aquí a Pollença, després d'aquest assumpte que li va passar...
I ara que dius això de la dona, he d'aprofitar per fer una rectificació.
La Joan, t'hi queda gravat, almenys a la ràdio estarà rectificat.
No, hombre, sí, he de fer la rectificació perquè vaig tenir una errada, un fallo, això és un fallo. Però és que quan jo vaig anar al registre de la propietat per veure les propietats de d'en Ramon, sortia la seva dona, les filles, i el nom, el segon llinatge, perquè ja era Serra, Carme, Serra, i el segon llinatge jo vaig llegir Arinet. I també ho vaig llegir a una... Quan va morir en Ramon Picó, també vaig llegir Arinet en el diari. Però després ha resultat que no era Arinet, era Brunet. Clar, la similitud és gran,
sí,
però sabeu que és Brunet perquè he trobat la mare d'aquesta dona, de Carme tal, i també i ella era Brunet. O sigui que...
Clar, seria...
Era Josefa. Com se diu? Josefa, sí.
Josepa, però això és sa mare.
La mare.
Perquè la seva dona...
Però el llinatge ja és Brunet. O sigui
que Carme Serra, Brunet, i d'on de dir.
Definitivament és Brunet, encara que el llibre figura Arinet.
Bé, doncs veurà una... Això no m'has de dir.
Això, a la segona edició...
A la segona edició el corregirem. Sí. Evidentment...
Bueno, clar, però si qualcú un dia fa recerca, no?, i vol
sí,
seguir l'estela...
Sí, coses...
Això és el que li passa a ell.
Clar, tu, clar.
Quan vols seguir una genealogia i te trobes amb un nom mal escrit, és una complicació.
I passa moltíssimes vegades. Jo de vegades estic mirant els llibres sacramentals a la parròquia i el rector que està fent l'apunt d'allà d'un bateig o d'un matrimoni, tal, pues equivoca el nom. I això te dona una quantitat de problemes fins que tu dius, no, és que efectivament és aquest, perquè després mires dins la notícia i tal, i és un error de tal, bueno.
N'hi ha, evidentment, tots som humans, i
clar.
Això, n'hi ha, i no l'únic error segurament que hi ha, ni de més coses, i sempre, els llibres mai estan acabats, igual tu quadres, mai, i més quan passa el temps, i per això se fan segones edicions, i se fan altres estudis, perquè vas avançant.
Ja que tenim en Joan aquí i que hem fet una bona part d'aquesta, no, la primera part de la vida de Ramon Picó, després se va casar i a nivell genealògic va tenir filles, heu dit, què va passar?
Sí.
Va morir allà, va morir aquí?
Va morir a Barcelona repentinament.
Contra la seva voluntat, perquè s'havia comprat la casa de Pollença per morir aquí.
Ah.
Mort.
Bé, sempre morint contra la nostra voluntat, quasi sempre.
Mort sobtada,
però ell volia venir aquí, se volia jubilar i venir aquí.
A quants anys va morir?
Bé, ja va morir tenia 60... 16, sí, 48, 52, 68.
O sigui, sí, ja, estava bé, ja, ja, no, ja era una persona madur, sí, sí, amb edat avançada, més per l'època.
I va tenir dos descendències?
Va tenir un fill i tres filles, en Francesc, en Joana, Concepció i Carme. Aquesta Carme és la que realment va ser un personatge important perquè se va casar amb en Plandiure, Lluís Plandiure Pou, que aquest era un personatge, molt, un col·leccionista d'art molt important de Barcelona, que té un museu que va donar tot lo...
I aquest... Hi ha descendència avui en dia de Ramon Picó i
sí,
de Pamà.
Sí, sí. Sí, sí. Sí, hi ha dues famílies, nosaltres se van posar en contacte amb nosaltres quan vam fer l'any i després no, per una cosa o per l'altra no et van arribar a contestar, la veritat també va ser un poc una errada, però no van poder fer. I una, no sabíem massa res, mira, no si tinguessin informació, sinó que molt van fer sabre també més res. I ara m'han dit així mateix, una d'elles que pot ser que vengui a la presentació.
No? Sabíem, fills d'aquesta va tenir tres, Francisca, Antoni i Carme, que són fills de Carme Picó Serra i
nets,
de Lluís Plandiure.
Nets d'en Ramon.
Són nets i ja no tenen un llinatge.
Crec. Bueno, el segon llinatge.
Segon llinatge.
Picó. Uh-huh. Picó per part de...
Bona feina, Joan.
Bueno, però la bona feina és el llibre. El llibre ja... clar, jo he fet unes 5 cèntims damunt de lo que és la biografia, però després lo que és l'estudi de l'obra i de l'estudi...
Bé, però clar,
tal,
això és... tot suma.
Clar,
suma,
això són... fer, també.
Aquests llibres tenen això, que estan fets per parts i cadascú aporta el que sap. Cada especialista aporta el seu. En Joan, especialista en genealogia i en temes de Pollença, pues, hi va aportar això. Anna Maria Rosa Alvis, pues, hi va aportar també la seva relació amb Pollença. I jo crec que amb aquestes dues comunicacions pues, fan una part de la seva vida. Altres comunicacions, pues, parlen de la seva vessant més literària, altres de la seva vessant política. I després també fins i tot n'hi ha dues que parlen de la seva vessant d'homo social i com a convers o descendent de convers o com a xueta. No? Hi ha dues comunicacions bastant interessants damunt això. I després en el final encara hi ha una comunicació que... Una comunicació no, un capítol, perquè no va ser comunicació, ja li vam encarregar directament a la Maria Lídia Tomàs, que és la màxima especialista sobre el tema, que fes un capítol, diríem, recopilatori de tot, perquè aquest tipus d'obres a vegades no són completes, és a dir, depèn de lo que hagi fet la gent, i queda qualsevol llacuna. La Maria Lídia Tomàs va cobrir aquesta llacuna i, a més, hi va posar tota la informació biogràfica nova que no havia sortit a les altres comunicacions i ho va posar ella, ho havia trobat ella. Per tant, tenim un darrer capítol que és una actualització de la seva biografia i és també una conclusió de la resta de capítols.
De Maria Lídia Tomàs farà part d'aquesta xerrada de presentació
sí,
divendres sí, a Barcelona.
Sí, sí, sí. Sí, així havia de ser així perquè... hi havia hagut altres, un tal Pere Ferrer també havia... s'havia interessat molt per la seva figura, però va morir aquesta persona i ha estat un personatge que havien de batengut sí o sí també en aquesta jornada i segurament ja ha fet un capítol. Però l'actualitat, la Maria Lídia Tomàs és la màxima especialista i des dels anys 70 ja ve publicant coses.
Sobre Ramon Picó o sobre aquests homes de la Renaixença mallorquins?
En general, ella s'havia començat a interessar sobretot per en Marià Aguiló. Ella, de fet, pot ser el camí d'aquesta gent, ella de Llucmajor, però se va casar a Barcelona amb en Pere Gabriel, que és un historiador bastant de nom, i va viure allà de fa molts anys i viu a Barcelona. I en certa manera, jo crec que se va començar a interessar també per aquestes figures que van fer el mateix, mallorquins, que van anar a viure a Barcelona i se van interessar per la cultura catalana en general. No? Marià Aguiló és l'introductor de la Renaixença a Mallorca, és un personatge molt important i en Ramon Picó és el seu, ja gairebé és el seu deixeble, sobretot en les primeres estadis d'estar a Barcelona no ho sabem ben bé, però d'alguna manera a Aguiló li fa un poquet de mecenes allà, de persona que l'introdueix a dins aquesta societat, és una persona amb molt de prestigi allà. De fet, quan està a Pollença, Marià Aguiló li encarrega, perquè no tenia feina en aquells moments, l'interrogue que faci feina per ell. Que ell està fent un treball de recopilació de les tradicions i llegendes de Mallorca, i quan ell està a Barcelona, pot ser que gent de Mallorca que li faci aquesta feina, i l'interrogue en Ramon Picó, ballant, no? Perquè cerqui aquestes llegendes i entrevisti gent i tal. I ens han trobat moltes d'aquestes llegendes a l'Arxiu del Consell de Mallorca, pues estan allà. Ja i totes són de Pollença, no sé si Maria Ella l'ha quedat un poc decepcionat, però ja i tot el que repleia estava per aquí.
I heu parlat també d'aquesta origen xueta, no sé si això va influir en sortir a Barcelona, no sortir, en algun aspecte de la seva vida, creus?
Jo, fins aquí s'havia dit que era sobretot un factor d'expulsió aquest.
Però
segons en Joan això no quadra, i segons jo tampoc. Perquè no... Per començar, el Domés havia de mig. Sa mare no era. O sigui, ja estava...
Ni l'àvia.
Ja estava, una família ja estava bastant integrada. Després tenien una posició social que bé, no estaven excessivament discriminats. No tenien un punt de... Si a vegades tenen discriminació a Pollença per motius polítics. Quan en Joan també ha trobat que quan dominen els progressistes, en Picó saig, dir, pare o avi, fugen de... les treuen de l'Ajuntament, i quan dominen el conservador, que la major part del temps, pues, fan d'assaig. Per tant, si tenen discriminació, és més bé per motiu polític, no tant per temes socials. Encara que jo crec que sí que hi ha un factor positiu amb el fet de ser xueta, i és que no tothom tenia aquesta mentalitat de progrés, i estava molt arrelat dins d'aquesta cultura sobretot de diverses famílies de Palma, que Palma era un altre tema, Palma sí que era un poc més angoixant, però gent que tenia dos bes de Palma i que veia que a Mallorca li costaria molt, i ell tenia la cultura suficient per veure que havien de sortir de Mallorca. Aquesta idea de rompre les arrels, això ha de tenir una cultura prèvia per poder-ho fer. Una cultura pagesa, rural, està molt més tancada i li costa més rompre amb aquestes arrels. I en Marià Aguiló, i en Tomàs Aguiló, i altres, pues, ja havien fet aquest vot a l'idea de tornar. Lo que va dir que molt no torna, ni Marià no va tornar. Va tornar tant de quan, però sempre ja va viure allà. En Tomàs Aguiló sí que va tornar aquí. Però aquest exemple, jo crec que això sí que està relacionat amb el fet, però és un exemple positiu. I després, el fet de que quan arribi a Barcelona, en certa manera hi entra en contacte ràpidament amb en Aguiló, és per temes culturals, però també és per temes socials. Ha d'haver alguna cosa a veure aquí, en relació, no sé, jo ho veig així, no sé si en Joan ho veu així. No.
Bé, Pere, de què creus que se xerrarà aquest divendres? Perquè, evidentment, no se pot tornar a comentar tot el llibre.
No,
entre tu i na Margalida Tomàs, com creus que serà aquesta presentació?
Sí, jo parlaré més res com a coordinador d'un llibre. Evidentment, destacaré que això és una feina col·lectiva, que és producte d'aquestes jornades, i que tot i que estigui jo allà parlant i que hi hagi na Margalida Tomàs, aquí és la feina de tots. No? Això serà un punt. Un segon punt que també tractaré, no molt perquè després ha de xerrar la Margalida, però serà destacar aquest paper de pont entre Catalunya i Mallorca que fa en Picó i personatges com ell. Un pot que demostra que la mà no separa tant, sinó que uneix. No? I que, per tant, té tot el sentit del que dèiem un poquet en el començament. No?
I venen estudiants, no és vera? Ho dic perquè sí. Se poden sentir molt representats,
pollencins
que estudien a Barcelona.
Existeix això i que també rompre un poquet aquest dramatisme de la sortida de Mallorca, que en Picó també, es veu que durant molt de temps aquest dramatisme és la seva correspondència i ho fa saber de que enyora Pollença, però quan està aquí se'n vol tornar a anar als seus amics intel·lectuals de Barcelona, però a la pràctica, si ho mires bé, demostra que la distància és curta i que lo important en el seu cas és compartir uns trets culturals, és a dir, aquesta idea de cultura compartida crec que és important i és una idea que també l'han de dir catalanista, és a dir, Ramon Picó és un catalanista i a Mallorca no ho hagués pogut ser tant, en aquell moment ni ara, vol dir, però sobretot en aquell moment allà ho pot ser i això també ho pot ser amb una certa normalitat, ho pot viure d'una manera normal. I quan ve aquí també pot xerrar d'aquest tema d'una manera normal perquè saps que se'n pot tornar cap allà. Això també és. I supos que en Margalida Tomàs, supos no, serà així perquè n'han xerrat, però ja veurem després com ho concreta, que també destacarà aquest paper polític de naixement d'aquest catalanisme que vol donar una passa més de lo que és pròpiament cultural. i en Picó també hi serà. No serà tant una primera espasa, però sempre serà present en tot el que se faci. D'intentar dir, bueno, ara hem fet la Renaixença ja nascut, diríem, per això és molt important, és dir, hem d'entendre que aquesta gent el que fa és donar, dignificar la llengua catalana, que estava, era indigna fins a aquest moment per estar escrita damunt d'un paper, i fins i tot per fer actes oficials. Per aquesta gent el que fa és començar fent poesies i dir, bueno, també podem fer poesies amb aquesta llengua. Fins ara no havíem pogut, però no perquè fins i tot ningú ho prohibís, perquè no ningú hi crea. Aquesta gent hi creu i un primer problema que tenen és com ho han d'escriure, això. Per tant, comencen també a pensar en termes de normalització, el que ara diríem de normalització, i se barallen moltíssim, i fins i tot durant unes festes hi ha unes xerrosses que van en contra d'un que escriuen d'una manera i l'altre en contra de l'altra, i se barallen moltíssim. I en Picó està enmig d'aquestes brelles. I doncs, això se remarcarà, i després s'intentarà oficialitzar també, és a dir, primer normalitzar i després oficialitzar aquesta llengua. Oficialitzar vol dir doncs, que també l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, pogués escriure les actes, etc. I en Picó serà l'encarregat de la base quarta de les bases de Manresa, famoses, que és el primer document reivindicatiu d'un cert catalanisme polític, que el duen, el presenten en el rei Alfons XII, per dir-li, i en Picó el que fan d'això és dir que a Catalunya hauria de ser oficial únicament el català, no hi és cooficialitat. Mira si ho tenia clar. Això no, evidentment no va anar en van, però són aquestes passes, no? I això, en Emilio Tomàs ho destacarà més allà del que va destacar a Pollença quan van presentar el llibre. Jo crec que això, estant en el Palau Güell i la Diputació, doncs aquest és un tema més a remarcar. Tot això que estic dient, molt allunyat de qualsevol concepte revolucionari. Aquesta gent, i sobretot en Picó, no són revolucionaris. Tot això d'una manera que pot semblar per una banda radical, perquè són plantejament per l'època radical, però amb unes formes moderades, quasi sempre. I sobretot catòliques, molt religioses. En Picó, quan passen el fet de la Primera República a Barcelona, s'esvera tant que bé, si a vegades qualsevol test dius que aquest home ha perdut, no sé, que està lluny un poquet de plantejament fins i tot actuals de voltant de la democràcia, a vegades dubte de la democràcia perquè du aldrulls i cremar iglesis i coses d'aquestes, això les vera moltíssim. En canvi sí que sempre se comporta com una persona liberal, defensant els drets de les persones i de l'individualisme, però a les masses li fan molta por. I fins i tot el sufragi universal li pot fer estones de fer-li... Però això també, i també s'ha de dir.
Bé, és història segle XIX, però quasi d'avui, més actual, impossible.
Sí, hi ha temes aquí que evidentment són molt actuals i demostren que hi ha coses que estan a lluny i coses que són molt d'ara. Algun de les queixes, algun dels plantejaments que fan aquest grup són molt d'ara, la veritat. Això també és interessant de fer un llibre, perquè si hem de fer un llibre que no tingui res a veure l'actualitat, no porta a fer-lo, no porta a estudiar història si no té un ús present. Un ús que no vol dir que sigui cap una direcció, li podem fer moltes lectures en això, en cada cosa, però ha de tenir una importància actual.
Bé, podríem seguir xerrant de Picó un parell més, però...
Dona molt.
Has comentat que quedarà aquesta representació de Garraf a Barcelona i amb un pot de sort també a Pollença. Què mos queda a Pollença per a reivindicar aquesta figura?
Jo crec que ara ja no mos queda poc, ja en aquest moment. En fet, s'han complit els objectius de fer aquest any. Aquest any Picó, ara amb això que fèiem a Barcelona, que jo era una espina clavada que tenia, de cada any que hem fet aquests centenaris sempre trobava que mos quedava massa o a Pollença o fins i tot a Mallorca. L'any del centenari d'en Costa vaig trobar que, i més en Costa encara més que en Picó, personatge que té uns jardins enormes a Barcelona, etc. Havia de batengut tanta repercussió allà com aquí. Bé, no va poder ser perquè és difícil. Jo m'he donat compte també que no basta volar. Ha de tenir sort i ha d'haver altres circumstàncies perquè no sempre un pot fer el que vol. En aquest cas s'ha aconseguit, ho podem dir, i bé, també l'haurem de deixar descansar un poc que reposi. La Margarida Tomàs a la presentació de Pollença va llançar tota una sèrie de propostes per anar ampliant i per anar seguint estudiant-lo. Això que això també és important, això per tant no té un fruits immediats, però que sàpiguen, que els que es vulguin interessar per aquesta temàtica i sobretot per l'època de la Renaixença, que aquest personatge encara té molt de recorregut, i tant a nivell local com sobretot a nivell més general. Llavors aquesta és una feina que s'ha de fer.
I veurem fins on arriba, ja recorregut. Moltes gràcies a tots dos. Recordem, fem un pot de recordatori. Aquest divendres se presenta aquest llibre que han comentat Ramon Picó i Campamà, Un home de la Renaixença, al Palau Güell de Barcelona. La visita guiada, que és a les 7:30, ja està plena. A les 8, ja, a 8:30, perdó, la presentació del llibre. Si voleu anar millor, faceu arribar també el vostre nom i llinatges a Can Llobera, per telèfon, per correu electrònic, o innau, com vulgueu. I bé, la presentació anirà a càrrec d'en Pere Sales i d'en Margalida Tomàs, d'aquí també en xerrat.
I també intervendrà el nostre regidor, Miquel Àngel Sureda, també dirà algunes paraules, i segurament qualcú de la Diputació de Barcelona, perquè el Palau Güell pertany a la Diputació.
Molt bé. Joan, hi vas, eh?
Iré.
No, sí, sí.
Per suposar,
per
suposar.
No t'ho he demanat.
Sí, però... de Pallensa hi ha una... I anirà també a Margalida Tànaves, que havia de venir avui aquí,
sí,
no ha pogut venir, etc.
Molt bé, que vagi molt bé aquest divendres, tenim ganes de ja que mos ho conteu la setmana que ve.
Sí.
Quanta cosa mos haureu de contar de com ha anat. Que vagi molt bé, molta sort, adéu.
Gràcies.
Gràcies.
Si vols conèixer tot el que passa al teu poble, escolta Ràdio Pollença, una finestra oberta a l'actualitat.